encara no ens hem de fer.
Escolta de dimarts a divendres l'Hora Independentista, de 8:45 a les 10 del vespre.
Passa un ràdio.
Molt bona nit, amics. Avui, divendres 8 de març, viatjarem en el temps, 2.000, no, més, 4.000 anys enrere, aproximadament.
Més aviat, jo diria 2.500, per ser més exacte, segons
doncs,
el futur.
Ni 2.000 ni 4.000, 2.500 anys enrere.
Hi ha una petita diferència, però...
Viatjarem cap a la protohistòria dels Països Catalans, de la mà de l'investigador Antoni Jacamot, expert en la cultura ibera.
Sí, ibera.
No ibera, ibera. Volem esbrinar quins elements de la cultura ibera encara mantenim els catalans i han passat d'alguna manera o han estat integrats dintre la cultura catalana. També volem saber si en aquells temps ja hi havia un sentiment de pertinença cultural en els territoris que avui conformen el que en diem els Països Catalans. I també volem saber si els ibers d'alguna manera ens han estat manllevats, els catalans. Si Espanya s'ha intentat apropiar de tota la seva història i de totes les seves aportacions per vestir i per donar suport al seu nacionalisme. Recordem que hi ha empreses espanyoles aeronàutiques que es diuen Iberia i d'alguna manera ells sempre han utilitzat, no, els ibers com un referent nacionalista de pes. Doncs amb tot això en parlarem amb el nostre investigador, l'Antoni Jacmot, i també tenim al programa com a col·laboradors avui en Jordi Salat, també investigador i historiador, a la Maria Carme Roca, filòloga, historiadora, escriptora, que acaba de presentar el seu darrer llibre, que ve molt al cas, perquè el llibre es diu Escollida pels déus, i és una novel·la ambientada a Empúries, a l'Empúries del segle III i el segle IV abans de Crist, és a dir, una època bastant contemporània dels ibers.
Sí, sí, totalment.
Molt bé. Moltes gràcies a tots dos per haver vingut, també en Jordi, i també tenim en Jaume Suau, el nostre politòleg habitual, el nostre col·laborador, que una vegada més està aquí amb nosaltres. Doncs, si voleu, comencem. Jo començaria preguntant-te, Antoni, si realment ha arribat a nosaltres alguna propietat dels ibers.
Sí, exactament, la llengua. La llengua catalana és directament procedent, és una llengua llatina, naturalment, però el substrat que tenim és la llengua ibèrica. Si no tinguéssim aquest substrat, el català seria una altra cosa, no seria català. Igual com el castellà tenen el celta, potser també com a substrat, i també el francès, però nosaltres, el català, té com a substrat la llengua ibèrica. La nostra forma de parlar, el nostre accent, i moltes paraules que s'han incorporat al llatí després, han passat a ser catalanes, tenim com unes 200 i més encara amb els topònims, 300 i escaig, que són procedents preromanes, per tant són iberes.
Perquè hi ha un cert mite sobre que l'iber en realitat és l'euskera, o que l'euskera potser ha sigut una llengua que és la que més ha mantingut.
Sí, l'euskera, per raons segurament polítiques que ells mateixos, els bascos, a través dels temps van aprofitar, posant-se a favor dels romans, doncs aleshores es va arribar a mantenir. Però com sabem que la història, els ibers es van enfrontar amb els romans. I, clar, igual com va passar amb els púnics, van ser completament destrossats. Això vol dir que amb el temps la llengua llatina es va començar a imposar per raons primer militars i després ja per qüestions comercials, perquè per poder comerciar necessitaven el ius laci, o sigui que si no tenien aquest dret, aleshores tenien que tenir una altra persona que els ajudés a entrar dintre del comerç. Això volia dir tenir que pagar a part a un altre. D'aquesta manera es van anar infiltrant la llengua llatina i després inclús fins al temps de religió. En el segle III encara Sant Pacià va dir que la llengua ibera, o sigui la llengua antiga, era heretge, perquè el cristianisme es tenia que propagar amb la llengua llatina. I això ja està
molt... Els catalans ja no es ve de nou, que ens diguin que la nostra llengua és heretge.
Precisament, que si tenim antecedents anteriors, us imagina't ja quin antecedent ja tenim amb la llengua que ja teníem abans.
Ja l'imperi, no? Ja l'imperi ens estava...
Exactament.
Ens estava marcant la vida.
L'imperi després, Espanya, doncs, ha continuat amb la mateixa tònica, no? En temps més actuals.
I si tenim enrere, La cultura ibera és l'última cultura, o millor dit, la primera cultura que podem trobar dins de la nostra
història. Aquí a la península, que, a la península podríem dir que sí, a la part mediterrània. A la part sud, que és Andalusia, teníem els tartessos, que aleshores doncs, era una altra cultura, però que va desaparèixer cap a, precisament cap al segle IV o V abans de Crist, doncs, per qüestions de guerres i púniques devien de desaparèixer. Però la cultura ibera llavors va venir, que diuen els lingüistes, es va procedir de nord a sud, perquè la llengua, l'escriptura doncs, té aquesta, aquesta via, i aleshores doncs, és quan... és quan aquesta cultura és més gran. Quan van venir els romans va ser quan els que no s'hi van oposar i van acceptar doncs, el domini romà, es va expandir la cultura ibera, sobretot es veu amb les monedes. Les monedes veiem que són escrites en ibera, i els que surten allà, els personatges que surten allà són ibers. No hi ha cap persona que sigui italià o que sigui i el romà en les monedes. Per tant, vol dir que en un principi la república romana doncs mantenien, amb els països que van sometre, tenien una relació bona. I això va fer que la moneda d'Empúries, que era una imitació de la moneda d'Empúries, doncs formés part de tot el territori dels ibers.
En què es diferenciaven els ibers dels grecs i dels romans, que potser coneixem millor?
Els ibers eren els que estaven aquí. Molts diuen que ja hi eren de sempre, des de l'edat de pedra. Altres diuen, segons els historiadors, que podien ser lígurs vinguts cap a aquesta banda, perquè hem de mirar que també segons quins historiadors grecs ens parlen de que hi havia tres penínsules al Mediterrani: la Peloponès, la Itàlica i la Ligurcina. I es deia també que la península nostra, l'Ibèrica, l'Hispània, doncs també es va dir de Ligúria. I fins i tot...
Els lígurs eren els que duraven el déu Lug, oi?
El nom de Ligur doncs no se sap ben bé què és el que vol dir. S'assembla molt a un nom d'un llop. Potser era perquè eren salvatges, els consideraven els grecs salvatges, no? Però bé, és que els noms es posaven als grecs. Els noms que tenien, perquè el nom Iber és grec, no és propi. Els ibers no es deien ells mateixos ibers. És com si els indis a Amèrica, doncs ells mateixos es diguessin indis. Jo recordo això que ha fet fa poc la televisió espanyola d'aquest programa que ha fet Hispània. Doncs els personatges diuen nosotros los hispanos. Home, si, com podien dir-se ells mateixos hispanos si resulta que ells no se consideraven com a tal, és un nom estranger, és un nom exogen. El nom d'Hispània ve dels púnics, que vol dir hispan, que vol dir la terra o de les coves o de conills, però clar, en llengua púnica. Ells mateixos no es podien dir en llengua púnica una cosa que no són. Aleshores passa el mateix amb l'Iber. Estrabó va dir que que Ibèria vol dir Occident, ho diu en el primer, en el llibre tercer seu de la geografia, diu Ibèria, o sigui Occident. En aquest cas és lògic que tot el que estigui a la península fos Iber. Després es van adonar que naturalment el primer que es van trobar des de Rodes fins a Empúries, la gent que hi havia parlava una llengua diferent de la que era a l'interior. Les Rodes, clar, es van adonar que aquella gent eren queutiques, o sigui, que eren celtes. Llavors, clar, d'un terme que era geogràfic en principi va passar a ser ètnic. I això doncs, anava un llavall segons les migracions que podien haver, perquè fins al nord dels Pirineus es van dir que eren ligurs, però després ja eren ibers. O sigui, sempre hi ha hagut una frontera aquí que no se sabia si eren ligurs o si eren ibers a la part del nord. Però si realment, segons aquests historiadors grecs, resulta que els ligurs eren els abans passats dels ibers, doncs tindríem que tota una zona era d'una llengua, que es parlava d'una llengua no indoeuropea, però que era bastant comú en tot arreu, que prenia doncs, tot el sud de França, el que és l'Aquitània i després el País Basc. Clar, les diferències que podien haver-hi dialectals d'aquella època doncs, serien les qualsevol idioma, no? Després ja molt temps, naturalment, l'Iber es va aturar, es va deixar d'escriure, oralment es va perdre i el Basc doncs, va poder continuar. Aquesta és la història.
Se sap una miqueta com sonava l'Iber?
Bé, es pot llegir, però el que passa és que l'accent que podien tenir doncs no el podem saber. Si hem de remetre el nostre accent, potser ho llegiríem amb accent català, no? Que seria doncs, les finals fortes i líquides i no les suaus com el castellà. Perquè ja tenia en compte que va haver-hi una zona entre Múrcia i Alacant que es va escriure l'Iber en alfabet jònic, grec. Aleshores sí que es pot veure com és un alfabet normal, diguem-ne normal com el nostre, actual, doncs podem llegir-ho perfectament. En canvi, l'alfabet iber és diferent, és semisil·làbic. I aleshores, esclar, als finals de les paraules no sabem si és que o és una C normal tancada final, o si és una et o és te. Però, esclar, és per la forma dels signes que, per convenció, doncs es llegeixen, no? Es llegeixen finals, però no se sap exactament com era. Però si agafem l'alfabet jònic, aleshores sí que veiem que s'assembla més al català actual amb finals així tancades.
Abans comentàvem que no se sap una miqueta els orígens, no, dels ibers, que de moment es diu que van ser en una data, però que en realitat és perquè aquesta data és perquè són els primers documents escrits que es van trobar, però que poden ser de molt abans, no, la civilització.
Bueno, la història sempre comença amb l'escriptura. Si no hi ha escriptura, no hi ha història. Podem saber el que feien, el que tenien a través dels arqueòlegs. Els arqueòlegs ens remenen, miren les pedres, ens diuen com vivien, què menjaven, com vestien, quines armes tenien, tot, per esmut. No sabem res més. En canvi, quan comencen els escrits, hi ha història. Dissortadament, la història que tenim dels ibers ens ve sempre de fora, és exògena. Tinc aquí doncs tota una sèrie de personal, historiadors, geògrafs, viatgers, que sempre van donaven notícies respecte a Hispània o a Ibèria, no? Doncs tenim Efor, Esquimes, Sailes, Cafó, Ecateu, Polibi, Salus, Estrabón, Terenci i Barró, Plini, Titus Livi, Ptolomeu, Mela, Esteve de Bizanci. I havia. O sigui que vull dir, tots aquests
historiadors... Una selecció de futbol.
Sí. Tots aquests historiadors i geògrafs d'alguna manera donaven notícies de la llengua, del que es feia, dels costums i tot. Però sempre, com podeu veure, són o grecs o són llatins. Ni púnics, perquè els púnics també van ser eliminats.
I què deien dels ibers? Com eren?
Doncs sí, sí, si agafem la història de Roma, que és que ens diuen les batalles que van guanyar, que perdien poques i després guanyaven moltes, doncs aleshores veiem que ens diuen, per exemple, que eren inquiets els hispans, perquè eren proclius als canvis. Tan aviat els romans anaven a favor dels romans, quan no els interessaven plegaven i se n'anaven a uns polítics.
Això jo crec que aquí ens semblen bastant, Això ho hem agradat.
Jo recordo el que ens passa ara, que a vegades anem a favor dels espanyols i a vegades a favor dels europeus, sempre estem entre dos polos, no? Els romans o púnics o...
Interessaven, doncs, segurament el que més els convenia en un moment, no? Heu de pensar que la forma jurídica que tenien ells o de govern era assemblea àrea en un moment donat, i després el que manava donava el poder militar amb un cabdill. O sigui, en temps de guerra el que manava segurament era el cabdill, perquè no hi havia temps a... Ara, en temps de pau, doncs hi havia el Consell, que el Consell...
Això també és molt hispànic,
Sí, el Consell, tenim aquí doncs un personatge que va ser molt, molt important, que ens diu, doncs, si ho trobo, que ens diu com estava formada les organitzacions. Llavors, ja era Sèneca, precisament era Sèneca. Sèneca, com sabem, era un personatge hispà de Còrdoba, se'n va anar a Roma, i va ser un personatge important, però hi va aportar aquest nom, Sèneca, que és un nom del país, que vol dir doncs filòsof o que vol dir conseller. I aquesta paraula ens ve una paraula que està escrita, que trobem escrita en iber, que és sinecum. I amb uns dels ploms aquests escrits que hi ha surt aquesta paraula sinecum. Aleshores, doncs, això demostra que hi havia un consell. I també, doncs, hi havia tots els relletons que es camanaven, que també tota la història aquesta de Roma, que ens expliquen, van sortint, no? Naturalment, doncs, surt l'Indíbil i el seu germà, Mandoni, que són noms llatinitzats, perquè en realitat el que sí que trobem escrit en iber és Endebelis. I Mandoni, que també és un nom també llatinitzat, que segurament ve de Bandonius, que trobem aquests noms escrits per separat en diferents llocs. Per tant, vull dir que clar, la pronúncia sempre és difícil, perquè si tu em preguntes com te dius, jo parlo un idioma que tu no entens, l'altre escriu segons el que entén. Si tu em preguntes com a un hivern, em preguntes com se diu, jo, i aquest hivern diu bar. El que escriu, què escriu? Escriu un navar, escriu un bar, escriu un bar, que era així. No?
Doncs això és aproximat. És
les dificultats que tenen.
Penso que és important de dir és que en tota la península és molt diferent els ibers que hi havia al nord dels que hi havia al sur. La manera que quan deies d'organitzar-se, al sur eren més monarquies, sí, i en canvi al nord doncs era més, com tu deies, de consells, d'assemblees, era molt més democràtic.
Sí, sí,
el sur era molt, molt més tancat.
Sí, sí, a més es veu amb els monuments que tenien, les funcions, les joies que feien, estaven organitzats, com tu dius, d'una forma més jeràrquica.
Ja es veu molta diferència, eh?
Quan... En canvi, els nostres, diguem-ne, els que estan aquí, aquests no, eren més democràtics en aquest sentit. O sigui, és això, tenien el consell, però quan venien dolentes agafaven tu, que ets el més fort o més, doncs vinga, va, tu doncs et fas, portes tu l'estratagema, seràs l'estratega de defensar, perquè els ibers no van ser expansionistes, no eren com els romans i com els púnics, ells es defenien, ells eren defensors, tenien armes, tenien escuts i tenien tot qualsevol, però no eren expansionistes. Potser devien de ser al començament, si és que és veritat això que procedeixen dels lius, i segons diu un historiador que els sículs aquests de Magna Grècia que estaven a Sicília doncs eren procedents del Xúquer, foracitats pels lígurs, doncs podíem arribar a pensar que sí, que aquests lígurs eren els antics hiverns, però clar, això...
No, hi havia molta barreja més amb els pobles celtes d'Europa, del nord d'Europa.
Per la llengua eren molt semblants. Pensa també una de les coses, això que dic entre els lígurs i els ibèrics, on s'ho diu el mateix Sèneca. Sèneca en diu que com estava a Roma, doncs tenia que anar en vaixell, tenia que creuar, i s'anava a la silla de Sardenya i Còrsega. Doncs va arribar a dir que els corsos parlaven una llengua semblant al cantabrà. Clar, el cantabrà podia ser també basc. Sabem que Estrabó va dir que els aquitans, o sigui, els que viuen a la part del nord dels Pirineus tocant a l'Atlàntic, s'entenien amb els ibers perquè parlaven la mateixa llengua. Doncs tot ens està donant una idea de comunitat de llengua que podia ser totes molt semblants. I com cosa que estava apuntant de cara doncs, a Ligúria, perquè estic parlant de la Ligúria precelta, o sigui, la Ligúria va ser celta, va ser romana, esclar, però estem parlant de l'anterior.
I aquest domini lingüístic aniria des de l'Aquitània, que és al nord dels Pirineus, tocant a l'est,
sí,
perdona, a l'oest.
Tot el sud de França, immediatament a la Provença,
sí, tot el sud de la Provença, sí.
Al nord d'Itàlia, i després les illes, i després...
Les illes inclouen les Balears?
Sí, clar, no ho sé.
Hem de diferenciar. No, però
de tota manera, ja s'ha trobat a Menorca escrits i vers en llatí, o sigui, en lletres llatines, però paraules ibèriques. O sigui, vull dir que una relació podia tenir, o eren ells també una parla similar.
Perquè a Mallorca hi ha els talaiots, i no sé si això és anterior.
Sí, això és anterior.
Hi ha una cosa, per exemple, ara heu parlat dels ibers, del nord i del sur, que hi havia una diferent organització política. La llengua era la mateixa, per tant, a Granada, que antigament es deia Iliberis, això ja era un nom iber.
Sí,
per tant, parlar en iber...
Això dic que, no, és que nom... a més els púnics conservaven o tenien, no sé si conservaven o ja la tenien o era de prestigi, perquè, esclar, en una llengua, penseu que era una llengua que anava de nord a sud i que s'escrivia gairebé igual. Sí, el sud era diferent, però les paraules semànticament eren les mateixes. Llengua. Aleshores, això era una importància molt gran per poder-se comunicar. Aleshores, no sabem si ells escrivien en iber perquè era una llengua doncs, cultural, o bé és perquè ells en parlaven. Jo crec que parlaven, pels noms que surten, no? Penseu que Jaén es deia Aurgi, i Aurgi és un nom femení, vol dir la mare. Aur vol dir nen, i també parir, i també mare. Doncs era Aurgi. I aleshores, volem dir que hi ha una relació, com tu deies, doncs Granada era una moneda, hi ha una moneda que diu Idurir, que vol dir la ciutat, o el lloc de la ciutat alta. Aleshores, clar...
Sí, el que passa és que això, per mi, té una significació molt important, no? Perquè si Andalusia formava part d'aquesta llengua ibera, aquesta llengua ibera no està relacionada amb la llengua castellana, sinó amb la catalana.
Perquè, sí, dic, perquè, el substrat
del català... els andalusos els han fet creure que la seva llengua autòctona és la castellana tota la vida, i quan mires el món iber
és una llengua llatina,
no?
És una llengua llatina, al substrat seu devia ser més diferent, perquè obtenien majoritàriament celtes com habitants de la part macetària, de la part central d'Hispània.
Allò era una altra llengua, per tant ells, el substrat de la llengua, de lo que avui diuen molta part d'Andalusia, està més proper al català que no pas al castellà a través
de l'iber. Com sabem, les invasions primer dels púnics que van com una onada, no? que tapa el que hi havia, perquè si abans els tartessos no sabem exactament si la seva llengua era de semítica, no ho sabem, doncs aleshores amb la invasió dels púnics o amb la seva colonització era com una manta que tapa el que hi havia. Sabem que van haver-hi doncs celtes que per la part occidental de Huelva i tot això van arribar, i també els ibers devien arribar per la part oriental, llavors aquesta mescla és el que fa fer diferent del sud del nord, a part del sistema organitzatiu polític que podien tenir.
Els oients, que diguéssim, quan arriben els romans a la península ibèrica, podríem dividir una miqueta les tribus ibers per zones? O...
Sí, a veure, les tribus ibers ja estaven ja dividides quan van arribar els grecs. Els grecs van donar la mà als romans perquè anessin al territori, rius amunt, i llavors van trobar els primers doncs, a Empúries, els Undiquesquen, o els Indiquetes, i aleshores doncs després hi havia els ausetans, els que estaven a Osona, més avall estaven els laietans, els aquí a Barcelona.
Sí, és curiós perquè la nomenclatura no enganya, s'ha mantingut.
Sí, al cap al mig estaven els laietans, i després doncs estaven els lirxetes, els de Lleida, després els de la part de l'Ebre, i després els adetans que estaven allà cap a València, després cap a la part d'Aragó estaven els setetans, a la part de Talol, els suecetars que estaven a la part d'Osca, i també doncs els de Jaca. O sigui que aquests molt diuen no, és que aquests són bascos i tal, perquè llavors la llengua ibèrica també s'ha trobat escrita a Navarra, el qual cosa el nom de basc és una qüestió posterior. No crec que Estrabó fes diferència entre bascos, diguem-ne, i laietans. Per ells devia ser un mateix poble, encara que entre ells fossin diferents, no? Aquesta és la quantitat o
tant, més, entre ells es podrien entendre, per entendre.
Sí, perquè des del moment que escrivien la mateixa llengua és que s'entenien. Si no, en fi, no estic jo fa 2.000 anys i sense de per voler-ho comprovar. Però
relacions comercials.
Però sí que les mantenien, sí, que les monedes es feien servir. A Lleida es van fer servir moltes monedes per poder pagar la soldadesca romana. I això, doncs, hi ha moltes monedes de Lleida. Deia abans que...
Lleida va ser un punt important, oi? Perquè allà hi havia un líder... En la cultura tu ets expert.
El Niveles, que és el que ja he dit abans, en Nibil, i el seu germà, en Doni.
Ens pots explicar el significat? Perquè has dit que tenia un nom iber. El significat d'en Niveles, què seria això?
En Niveles el trobem escrit en iber, no en Nibil, en Niveles, i també trobem noms com Indalo Almeria.
Indalo, aquell que hem comentat,
sí, que Almeria. Que el nom propi d'Indalesi, que és un nom iber completament, Indalesi. I després sabem que Indar en basc vol dir força. Si sabem que també Belar en basc vol dir front, aleshores doncs, estaríem davant d'un nom com de front fort. No vull dir cap gros, però...
No, però el sentit de capdill sí, potser té una interpretació.
Però sí, vol dir que aquesta. I llavors hi havia un déu també, que era el Nobèlic, que aleshores diu que tenia un nom potser del déu aquest, però si Andobèlic també podia significar el mateix, no? de cap potent, no? Potser del morro fort, que diríem ara. Doncs bé, aquest. I després el seu germà Bandonius, també Bando en basc, que té un que com de fortalesa, i també vol dir doncs, fort. I després Nius, nois, vol dir qüestió de temps, i per tant segurament vol dir veterà.
Jo, aprofitant...
Això no, perquè els noms abans eren diàfans, eren transparents. Ara no sabem, si tu dius què vol dir el nom d'Antoni, t'has de buscar el grec a veure si n'hi ha raó, perquè no ho saps. En canvi un es deia tal i era com un mot, o sigui, tu sabies exactament què volia dir.
Però jo voldria comentar que ara que veig que surten tants noms que es poden relacionar amb la llengua basca, abans dèiem dels ibers, d'on venia tot això, no? En primer lloc, els ibers a si mateixos no es deien ibers, no?
No, ja he dit jo, ja he dit jo que abans que era un nom Ibèria, era un nom geogràfic. Per tant, els ibers eren els que habitaven, eren els occidentals.
Però ells a si mateixos es deien?
No, ells a si mateixos el que està tot, des de nord a sud, el nom que surt més entre ells és Lacun.
Que també?
Lacun, l'Aque, o sigui, els lacetans, que diem lacetans, venen de laquetans, o sigui, aquest era un ètnic, això no és que ho digui jo tampoc, ho digui jo també, sinó que ho diu també els arqueòlegs que estudien precisament a la part nord, doncs estudien i veuen que hi ha aquest nom. I ho trobem a tota l'àrea de la llengua ibèrica. Aleshores, com sabeu, l'acun, l'agun en basc vol dir company, company de terra, no company de pare,
sí,
company
l'ecu vol dir lloc,
de terra, o sigui,
o terra, sí.
O sigui que vol dir doncs del lloc, de la terra,
per pensar, tant ells
autòcton,
però perdona, autòcton és la paraula que et volia dir jo,
també, esclar,
ells ens deien, nosaltres som els de la terra, els autòctons, aquí som volien
parar, i sí que per tant hi havia la paraula
els de la ceba,
sí, però sí, no sé, no és el mateix, ja vaig fer un mas, però
tenien una unió, no tenien una unió política, però sí de consciència. O sigui,
un sentiment,
no? És que a més parlava la mateixa llengua, aleshores quan un no parlava aquesta llengua, doncs ho consideraven
de fora.
Sí. Lògic, ara, si eren, no, aquests són veïns, no? O si era la lletà, o si era la setà, o si era llirta, doncs eren més amunt com ara, no? Aquest és de Lleida, aquell de Tarragona, tot anava, doncs se sabien qui era qui, però eren de la casa. En canvi, quan eren de fora, esclar, entre ells, deien, no, jo parlo l'acun. Jo parlo l'acun, no podien dir jo parlo ibèric.
Aquest sentit de comunitat, quan van arribar els romans, tampoc era tan important, perquè després es van aprofitar de les divisions entre tribus i per poder ocupar millor, diguéssim, l'espai.
Això ja és la condició humana. Això la condició humana, és que també, a veure, abans que arribessin els romans i qualsevol, les lluites que havien de tenir entre ells, per l'aigua, per la terra, per les famílies i per tot, és que la condició humana era aquesta, no? En l'edat mitjana sabem que els comtes també es barallaven entre ells.
I quan els espanyols van arribar a Amèrica també es van aprofitar de les baralles que tenien de les diverses tribus autòctones d'Amèrica.
Bueno, això el van fer els romans quan van entrar aquí. El famós setge de Numància, que era una lluita entre cometes, entre celtes i ibèrics. El que passa que allò li deien un nom suns, els arabacos i el paleondes, doncs, però els romans van posar a favor d'uns. Va aconseguir que van posar a favor dels qui eren, diguem-ne, ètnia ibèrica.
I van tenir un encert, per ells, evidentment, no pels d'aquí, pels ibers, la romanització, que no només aquí, sinó tot arreu del seu imperi, fins i tot quan encara no era imperi, quan encara era república, perquè amb la llengua, amb la història aquesta, que per entendre's, per poder comerciar i això, a l'imposar-la, doncs hi va haver aquest domini i és una de les causes que desapareixessin, segurament, doncs, llengües com la ibera, segur.
Sí, això ja està clar, perquè és clar, és que la pressió comercial que podrien tenir, de tenir que pagar impostos per no ser municipi, clar, els que no eren federats, doncs era ser federats i no entraven
dins del món. Fora del joc.
Clar, aleshores, si tenien comerciar, tenien que pagar els llocs de gènits un impost i trobar una persona que els hi representés i pagar-lo. Ni que dic això, ja vam veure que no. Clar, va quedar arraconada la llengua ibèrica, doncs, cap al centre i després cap al nord, cap als Pirineus. Diu Joan Coromines que potser en el Pallars, encara a l'edat mitjana, al segle X, encara es podia conservar allà la llengua ibèrica, pronunciada de la forma de pirinaica. No?
I potser per això tants noms de pobles i de llocs dels Pirineus diuen que tenen un origen basc, però millor aquest origen és més antic.
És ibèric, perquè resulta que aquests que són llengües euskèriques, que havien dit, doncs, que es parlen de llengües
euskèriques... Per exemple, la muntanya de Tor.
Sí.
O la vall d'Aran. Aran significa vall.
És tautològic, vull dir que tenen el mateix nom. Hi ha molts llocs, coses així.
Volia comentar, si em permets, això que dius de la cantó dels Pirineus, de la Catalunya Nord. Hi ha un poble que es diu Elna. El seu nom original era Illiberis, el mateix nom original que té Granada, que està allà baix de tot.
Exacte.
Els dos es deien originalment Illiberis, que per cert, Antoni, m'agradaria que ens expliquessis una mica què pot significar això d'Illiberis.
Bé, si agafem el basc actual, Illiberis vol dir Vilanova, ciutat nova, Ili, ciutat, Berri, nou. Però jo no crec que en aquella època el Berri pogués dir nou, perquè el nom de Ber és també en basc, Bere, vol dir ell. Propi d'un. Per tant, el nom de Ber, el que vol dir és independent. Estàvem parlant d'independents. Doncs una ciutat que sigués, per exemple, belga, el que vol dir, jo crec, el que vol dir en aquest cas, és ciutat independent.
ciutat? No, vol dir ciutat independentista.
Bé, ara també. Ara també, però ja en aquella època, fixa-t'hi tu, que el nom de Der...
Territori, eh?
Aquí com pots veure...
Hi havia ciutats, com hi havia...
No ho fem venir cap a la causa.
Però en aquest cas, doncs, clar, el nom de Berri nou amb Iber potser és Vir, que surt també escrit en alguns llocs, no?
És curiós que fem tantes associacions entre l'Iber i el Basc encara, no?
Sí,
moltes, i després, abans m'ha passat per alt de plantejar una cosa, perquè quan parlàveu de l'origen, jo he llegit algunes teories, hi ha gent que estudia l'origen de l'Igur basat en una paraula basca, ur, que vol dir aigua.
Sí,
llavors ens diuen que allò que hi ha a Sardenya dels Nuraghe, que és el poble més antic, o pobles del mar, doncs intenten relacionar, no? Els pobles del mar, els ligurs,
veure,
els
lligues, ja que era,
hi ha
basc,
aquesta línia d'estudi que jo els
sí, sí, però el basc ja que es, a més de saber-lo, hi ha que estudiar-lo i hi ha que saber la seva evolució, o sigui, llavors hi ha el doctor la càrrega que ell ha estudiat molt totes aquestes coses, i aleshores es veu que el nom d'Ur, per exemple, no és Ur amb una R forta, sinó que quan es determina, és Ura. O sigui, quan diem l'aigua, diuen Ura, no Urra. Aleshores, estem davant d'una era, R, que antigament era una L. Si Olo volia dir aigua en ibèric, doncs aquest Olo, al passar més amunt pels Pirineus, que era, doncs, Oro. I era Oro, Uro, Ur. Aquesta és l'evolució natural de la llengua basca en el temps. Això es demostra amb els cognoms, que veus que hi ha uns cognoms que diuen Oro, i diuen no, és que això vol dir aigua, Oro, i també diuen Ur. Per
no,
què?
Però...
Perquè s'ha anat amb el temps, totes les llengües tenen una deriva, i aleshores quan estudies la deriva tu saps que van canviant. Quan els bascos diuen cel, diuen cero, al cel li diuen cero. Què vol dir això? Doncs que les seves les comparteixen en eres, les sols les tanquen amús. Doncs tot ja, això s'ha de saber, l'evolució que té el basc, la deriva que té, per poder-la comparar amb l'ibèric.
A més, clar, dintre del basc també hi ha varietats dialectals.
Sí, però i ara, a més, que han fet el batua, que és la unió de tots, i llavors a més, el basc, doncs resulta que actualment, doncs, gairebé un 70% són paraules que han anat agafant-les del llatí primer, durant dos segles, després del castellà i del gascó, que s'han vestit de basques, i aleshores, doncs, costa molt destriar-les de les genuïnes, i quan vols tu agafar una paraula ibèrica i comparar-la amb el basc, has de tenir molt en compte, perquè et pots perdre, tu pots anar, com tu dius, a Ur, aigua, que no, perquè Ur, com diu un d'aquests personatges que va estudiar la llengua ibèrica, Ur, que és mela, quan descriu tota la costa i arriba al seu país, ell, el Mela, encara que era romà, era d'Almeria. Doncs allà a Almeria hi havia Urgi, la ciutat d'Urgi. Llavors ell diu que Urgi volia dir càstum, o sigui que aquest Ur vol dir elevat. Aleshores nosaltres fem Urgell, i Urgell és un diminutiu d'Urge, perquè Urge segurament seria aquesta ciutat, i l'altre ja era un diminutiu. I aleshores també tenim Iluro, la ciutat de Mataró després, no? Iluro, que hi ha un Ur que és alt. I l'Uro, que també la tenim aquí, doncs resulta que també vol dir elevació. O sigui que el nom d'Ur en hivern vol dir elevat. El nom de Turó ens ve aquí, perquè el nom d'Urgi es determina en ibèric com una T davant. És l'article, diguem-ne. Si jo dic Urgi vol dir ciutat, doncs Turri vol dir la ciutat.
De fet, el topònim Núria també pot tenir aquesta interpretació, perquè és una muntanya. El que passa
no, Núria és
que,
no és aquí, eh? No.
Bueno, hi ha una teoria, jo sí, sempre me'n faig ressò,
les famoses teories d'aquest programa.
Jo em faig ressò de les diferents opinions.
Sí, no.
Hi ha una opinió que sí que va ser... Home, jo basc no en sé gaire, només he arribat a segon curs.
Sé
que Ur vol dir aigua. Llavors, a Núria hi ha persones, hi ha una tradició, que si tu vas a Núria trobes la teoria teva, que és d'un local, però a vegades trobes rierols, els rierols que van a parar tots a la vall i es reuneixen. Llavors hi ha una altra persona, una altra teoria, que diu que allò és un lloc on es troben rierols d'aigua. O sigui, Ur, amb el sentit d'aigua, té aquest sentit. Ara bé, també hi ha una altra teoria que diu que en un poble de Mesopotàmia que Ur... vol dir foc. Bueno, i també té els seus arguments, jo me'ls escolto. I després encara hi ha una altra, i amb aquesta acabo, perquè si n'hi ha alguna altra més...
A mi m'agrada la Mesopotàmia.
Tranquil, que ara quan acabis amb Núria comencem en Catalunya, amb la paraula Catalunya.
Llavors, clar, pensa que a la Mesopotàmia hi ha Ur de Caldea.
Sí,
eh? Però, bueno, si tu mires la cultura d'Ur de Caldea, sí, et trobes que algunes paraules i alguns historiadors bascos...
Sí, exactament, alguns historiadors bascos... Universal, deien que universal volia dir també de basc.
Clar, ja és... la cosa s'ha de dir que és complexa, però s'han de dir totes les teories. Fixa't, de l'aigua anem a parar el foc. I sí, anem a parar l'oal, però s'ha de
buscar la història de la paraula. Totes les paraules tenen un naixement. En el moment en què surten escrites en un lloc és la data seva de naixement. Això no vol dir que hagi nascut aquell moment, sinó que ha aparegut registrada per primera vegada allà, que poden ser segles anteriors. Quan diuen que és una paraula del llatí tardà, és que realment és una paraula que existia abans, que era pròpia d'aquí, però que s'ha arribat a escriure llavors. Però això s'ha de buscar, sempre els noms s'han de buscar, a veure els documents més antics que ens parlen. I en Núria no era a Núria, o sigui, hi havia una A que s'ha perdut a davant. A Núria. Llavors, a Núria està relacionat amb Andorra. Està relacionat amb Andorra. I el nom d'Andorraits, Andorraits és una paraula catalana del Pirineu, que podeu buscar en el diccionari, que un Andorraits és el lloc on s'unteixen les brasses del carbó d'una farga. O sigui que, en realitat, el nom d'Andorra que vol dir és farga. Aquesta és la teoria que jo mantenc del diccionari mateix de la llengua catalana. No la busco, sinó allà els andorrets són el que queda del foc i del ferro cremat. Tenim Andorra, Andorra morta, a la mateixa Andorra hi havia antigament una Andorra morta. Quan diem morta vol dir arruïnada, runa, o sigui que ha quedat en runa. Tenim el somor també, vol dir que era una ciutat doncs, que ha quedat desfeta. Doncs hi havia l'Andorra morta. Si hi havia l'Andorra morta és que era una construcció, perquè si no ens estaria morta la construcció. Llavors era una qüestió viva. Llavors Andorra és una construcció, una farga, perquè queda a l'Andorreig, que és el que queda. Això, hi ha un cop d'Andorra...
No l'han trobat aquesta farga? Els historiadors, els arqueòlegs d'Andorra? Si l'etimologia diu que hi havia una farga...
Sí, segurament que l'han trobat. A més, Andorra hi ha la famosa farga andorrana. O sigui que,
bueno, jo avui no voldria portar-te la contrària, però jo tinc una altra teoria.
Escolta, abans de parlar d'Andorra, parlem de la teoria de Catalunya.
A veure, què volia preguntar?
Perquè tu tens una teoria del nom de Catalunya, d'on ve? Que ve de l'Iber.
No.
Jo t'han dit també moltes de Catalunya,
sí, no,
eh?
Sí, el nom de Catalunya és, hi ha moltes teories, naturalment, com tu has dit, hi ha la teoria dels àrabs, no? Que també van Catalunya, hi ha de Calat, o sigui, de Castell, hi ha el nom de Castell també, que igual que Castella significaria el mateix, el Gotalàndia, que ve dels gots, hi ha moltes coses d'aquestes, però el que tenim escrit, el nom de català, està escrit en celta, també ho han escrit en llatí, però de paraula procedent del celta. Llavors vol dir, això ho han estudiat els filòlegs, i és un ètnic que vol dir el que guanya la batalla. El català uni és el que guanya la batalla i existeixen noms celtes de noms de catulati, o sigui, trobem escrit un catulati escrit en iber Empúries. Hi ha un personatge que rep una missiva, una carta, un clom, fins i tot doncs, sembla un sobre, i posa dirigit a catulati, i surten molts personatges. Però, esclar, aquest catulati, aquest catu, en grec doncs, vol dir, una catarata vol dir que es llença o que dona cops. Doncs això és que vol dir guerra, catu vol dir guerra. I és un nom que el van agafar també els llatins. Els llatins, els romans, quan feien la guerra contra els celtes, agafaven el nom de guerra dels celtes. O sigui, el catu era el celta. Quan feien la guerra contra els germànics, feien el nom de la guerra d'ells. Deien guerra, o guar, o bar. I quan feien segurament amb els d'aquí, ja tenim el nom de bèl·lic. Aquí, veus, bèl·lic.
És que els romans són els grans copietes de la història.
Agafaven els déus, com sabem, agafaven els déus i se'ls emportaven a Roma. I eren déus a tot arreu. El déu Baco famós era ibèric. El Dionís aquell grec deien, no, és que a l'estranger aquest déu se'n diu d'una altra manera. Deia Baco. I és que Baco és un nom ibèric d'aquí. Perquè nom de vaca vol dir vi. En català encara tenim un bagot, que és el raïm que queda després de la brema. Això és un bagot. I sabem que les senyores que es mantenien en llocs aquí en tavernes, com li diem? O com li deien? Encara ho diem, que és bagasses. O sigui que s'ajunta, més a més, en basc, aquest nom de maat, o di vinya. O sigui que això dona la volta, el cercle dona la volta, i que es veu que tot que és veritat que això ho diu el Terenci Barró, diu que a Espanya el vi li bon vaca.
En resum, Catalunya què significaria?
Catalunya significa és nom de persona que vol dir qui guanya la batalla. Això és el,
sí, tenen... som els guanyadors.
En aquest cas,
com ha trobat per Catalunya.
No, perquè vam perdre, perdre una de molt important, però l'altra vam guanyar.
És un nom celta, un nom celta.
Ell ho diu pels 1714, però aquesta és la que vam perdre, que va ser molt important, guanyarem, però vam guanyar moltes altres.
Sí, però, ja tenim aquí un precedent en el qual us podem fer valer que hi ha això, no? És interessant.
Jo voldria parlar d'una teoria d'un escriptor, que tornant al tema dels ibers, que va fer un llibre que es diu Atanàgia. Doncs és un tema molt interessant, perquè això després en Toni ens en parlarà, però és que aquest escriptor, jo voldria també reivindicar una mica la seva teoria, no? Perquè sé que és una persona que ha fet molts estudis, igual que tu, sí, en Toni. Llavors ell es va fixar en una cosa, i tu saps que ell a prop de Planola és un poble que es diu Dòria, no? Llavors a mi em va dir que ell, la teva teoria la té, comparteix el que tu has dit, en Toni. El que passa és que diu... jo estic estudiant un altre significat, diu, i ara tinc un dubte, em va dir a mi. Diu, perquè, clar, si separes la D i fiques An, Guió i Dòria, com que hi ha un poble a prop d'allà de Planoles que es diu Dòria i que està situat en una part alta i que passa un riu per baix i d'això, diu, jo penso que An, Dòria, vol dir lloc situat entre els rius fondos. Llavors és una teoria que ell va començar i no ha descartat la teva, però diu, ara m'ha sortit aquest dubte, diu, a lo millor vol dir que està altra cosa.
I si anem separant paraules, anem callant, podem arribar al...
però, a una cosa que no... és un historiador que ho està mirant i també és un punt de vista que a mi m'agrada enriquir-ho, no?
Perquè... hi ha un poble que diu Torres que està a la Cerdanya i que segons diuen volen dir fons. Està en Torres, que hi ha aigua sulfurosa.
A mi, jo sé que tu també amb ell comparteixes l'estudi d'això d'Atanàgia. M'agradaria que ens parlessis una mica d'això d'Atanàgia, i així en traiem una mica, jo tinc ganes de que ens parlis. Jo sóc de Lleida, tu, i vull que em parlis de l'indiri, una mica més.
El que sabem...
comencem parlant de l'Atanàgia.
El que sabem és que tots són desgràcies, perquè els romans... els romans...
l'indíbil és l'home que...
sí, els romans, romans van destruir la capital dels Ilergetes.
Exacte, sí.
Van destruir la capital dels Ilergetes, que era, doncs, Atanadrum, o Atanagrum, com van dir, com deien ells. Llavors, és un nom ibèric que està també disfressat de llatí, no? Perquè està Ata, vol dir principal. Aita, en basc, vol dir pare. Sí. I llavors tenim Atapuerca, per exemple, que és una muntanya principal.
Exacte, sí.
Tenim Atax, que és el riu Aude, que també és un riu principal de la banda nord de Catalunya. Llavors, i molts personatges ibèrics que tenen Atan. Per tant, és un nom ibèric. Si a darrere poses el nom d'Atanque i Llun, que Llun vol dir ciutat, doncs tenim que és la ciutat principal, que és precisament el que deien, que és la ciutat capital dels Ilergetes, o sigui que quedava bastant clar. Ara, on estava aquesta ciutat? Llavors s'han trobat els arqueòlegs, han trobat doncs el molí d'Espígol, una ciutat ibèrica molt ben feta, hi ha clavegueres, hi ha carrers principals, carrers més amples, i creuen que aquesta devia de ser la Atanagum. Clar, si hi ha algú que ha descobert més coses en un altre lloc, doncs bé, benvingut sigui, perquè llavors d'aquí ve el mètode de trobar les coses millor, no?
Els Ilergetes eren els més importants dintre dels ibers?
Els Ilergetes van ser importants perquè teníem l'indivi i l'amandoni.
Quasi, però ara ja...
Que van ser els que van... I a més, sobre l'indivi i l'amandoni hi ha una data que dona, no sé si la dira, que...
que són tot un símbol, per
sí,
dir-ho.
Que diu...
plaça...
sí, allà hi ha dues estàtues a l'entrada, no? I que diu, doncs, l'historiador, el Titus Livi, arriba un moment en què arriba a dir que l'indivi i l'amandoni eren els dirigents de tota Hispània, sense dubte.
Això ho deien els romans.
Això deia el Titus Livi. O sigui, l'historiador de la història de Roma arriba a dir això. El 200. Els romans van arribar al 218 i Indíbil va morir al 205. O sigui, en 15 anys els romans s'ho van carregar tot.
Sí.
I a més, després Cató, en l'última revolució que van fer, van manar a tots els ibers que vivien a dalt dels turons, que tenien les ciutats ibèriques a dalt, els van fer baixar, van crear ex novo noves ciutats, i aquí la Pax Romana.
Però jo tinc un dubte amb l'indivíl, que hi ha un moment que ell, els romans, a veure, el que els interessava és... és que hi hagués pau, per dir-ho així, evidentment, al seu favor.
I cobrar els...
Això és així. Però fins i tot quan el van agafar presonents amb la guerra, no sé si és el 207 o això, llavors li van, el van perdonar, llavors sí, l'acabar poder sí, a l'indivi altra vegada.
Sí, a l'indivi...
Que va pactar amb els romans.
Sí, 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 va haver-hi moltes fases d'aquestes.
Això jo trobo...
La primera ja trobem, no? Sí. Sí, no, però bueno, això jo que deia, ja ho dic aquí, que ja ho diu Tito Livi, que eren inquiets, no?, i que s'anaven, doncs, ara amunt serà a favor dels altres.
Ah, però és que en teoria estava no, que, de la banda dels cartaginesos, vull dir,
sí, clar, és que a més, està aquí escrit per Tito Livi, que tenien com hostatges els cartaginesos, els púnics, tenien a la seva filla, i a la dona del seu germà. Precisament la dona del seu germà no patia per ella mateixa perquè deia que ella tenia una edat que els homes no se la miraven, però sí que patia per les seves nebodes, que deia que tenien unes edats que tenien por. Llavors a Escipió li va prometre que a les noies no les tocaria ningú, que mentre estiguessin amb ell no les tocaria ningú, perquè la van agafar, que les tenien presoneres o hostatjades als púnics. Llavors, amb això, doncs, naturalment, llavors es va posar a favor dels romans. Indíbil va posar a favor dels romans. Això no vol dir que després els romans van tenir un motí a Sucre, que és una població que està al Balat, al riu Xúquer, i es van amotinar, perquè es van pensar que estava malalt, va posar malalt el Escipió, i es pensaven que es moria. Llavors allà, doncs, els mateixos romans es van amotinar. No obeïen els seus capitans, els seus superiors, i es van amotinar. Llavors, clar, l'individu va ser així, la meva, va fer revelar a tothom els seus hiverns, i ell doncs va fer agafar a tots els que hi havia al seu costat, o sigui, els lacetans, els seretans i tots, i van independitzar completament, no? Després va resultar que no, que aquest senyor, el Escipió, es va curar. Llavors, clar, em va fer una escarratxina en tots els seus, es va tallar tots el coll. Llavors, en veure això, Díbil es va reformar, va dir, ara vindrà per mi. Llavors, ell, amb un exèrcit, va preparar un exèrcit i se'n va anar a trobar-lo. Clar, van perdre.
En Penja en tenia, eh?
Sí, en Penja, va anar a trobar-lo. I llavors, clar, no va poder. I llavors es van retirar en una vall que diuen que no saben on estar, però que els romans es van recular per darrere de les muntanyes, total. Que aleshores, doncs, com van veure perduts, doncs, es van escapolir. Tant ell com el seu germà, Indíbil i Mandoni, es van escapolir. Però, esclar, van tenir que pagar i tot. Després ja, més tard, amb més tranquil·litat, llavors Escipió va dir, ara sí que vaig fer la guerra contra ells. Clar, perquè Indíbil va revolucionar tots. Va dir, si ara els cartaginesos ja són fora, ara és la nostra per fotre fora els romans.
És que sempre, els catalans sempre tenim algú aquí durant la murga.
Sí, sí, sí.
No. Llavors ja no van...
Home, és una terra molt maca.
Ja no van així.
És que sigui cobejada per tothom.
Llavors aquí ja s'acaba la història d'Indíbil, perquè en aquelles batalles, doncs, no sé, parlen de 30.000 soldats a peu i de 4.000 de cavalleria, els ausetans, que el reunien tot, va fer, perquè ja va dir que si ens anem tots els hiverns, doncs Roma se'n va.
Guanyar. És que aquest és el problema, i d'això s'aprofitant. Els romans anaven cohesionats, els hiverns no.
No, però ell va fer un...
Aquí,
però ell va arribar a fer unir, ell va fer unir.
Sí.
Pensa que en l'exèrcit aquest els ausetans estaven al mig, diguem-ne, els de l'esquerra eren els ilergetes i els de la dreta tota la resta. Aleshores, esclar...
Escolteu, estem ara just a la meitat del programa. Aprofito per dir que hi ha el 93-198-01-21, que és el telèfon per si voleu participar en el programa, el 93-198-01-21. Si rebem alguna trucada ja el nostre tècnic ja ens la passarà. Jo volia comentar una cosa. En Joan Cavaller fa molt poquet ha presentat un llibre que es diu L'enfrontament entre catalans i espanyols pel domini del passat íber, i en aquest llibre, editat per la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, ell diu: la ciència historiogràfica actual estableix que els ibers van existir només en època preromana, de tal manera que amb la romanització van esvair-se del tot, mantenint esdevenint un altre poble. Tanmateix, els textos confirmen que els ibers han romàs a la consciència dels catalans i que aquests sempre s'han esforçat per defensar una relació de continuïtat històrica amb aquells. A la banda contrària, els historiadors espanyols han lluitat per convertir els ibers en el substrat etnològic del conjunt dels pobles de la península ibèrica, o, en tot cas, en un substrat no exclusiu dels catalans. Què opines d'això? És cert?
Que sí, jo trobo que sí, perquè si veiem la història, veiem com hi ha el nom d'Iber interpretant-hi com del riu Ebre, i llavors va haver-hi un altre riu a Huelva, que també se'n deia Iber, o Tinto i Oriel, van arribar a ser Iber, i per tant ja unia una part de nom Iber a una punta d'Espanya i a l'altra també, i amb la qual cosa després es formaven els Celtibers, com si els Celtibers fossin una gran extensió de personatges, i els Celtibers eren simplement els que vivien
perquè en realitat Ibers i Celtes no es podien veure en general,
i segurament doncs garrejaven, això segurament que garrejaven, perquè Numància és un exponent d'això, no? Aleshores doncs naturalment sempre s'ha volgut buscar la unitat, i llavors van dir doncs Ibers i Celtes iguals, i Celtibers són la unió, com si fossin una bola, no? Com si es casessin, bueno, a l'Ibera es casa amb un celta, o una celta amb una Ibera, no? ja està formant la unitat espanyola.
Que bonic!
Ja és per aquesta situació, llavors sembla trobar una unió de pobles que amb ells els justifiqui la seva Espanya de fa 300 anys.
Buscaven herois mítics antics, des de Noé, dels fills de Noé, i que es casaven amb una princesa del Pirineu, Pirinenc, que es deia Pirene, siguin noms que no... Sí, i tot això va ser fins a fa 200 anys, s'ensenyava que això venia de temps ja de la Bíblia, vaja, de la Bíblia, i aleshores ja, després ja la creació va anar desmentint tot això, no? Però clar, la idea de la unitat sempre es busca, la unitat sempre, i això és veritat.
No, però en aquesta època preromana més els pobles aquests celtes atacaven els pobles ibers de la part septentrional, de la part nord, la qual cosa, unió cap ni una, perquè hi va arribar un moment precisament que en els ibers indiquetes, a veure, les van passar molt magres precisament per culpa d'aquests pobles celtes, si bé, a veure, sí que tenien doncs moltes coses comuns, algun sí, tipus d'armament,
i a més els romans ho diu el mateix Titus Livi, que els romans aprofitaven els hostatges que tenien dels celtes per fer-los anar contra els ibers. O sigui, van haver-hi celtes que van atacar a Indíbil perquè, clar, si no l'ataqueu us mato els fills, perquè un dels sistemes que havien eren els hostatges. Quan els romans van arribar aquí, tant eren celtes com ibers, el que agafaven eren hostatges, els fills, els prínceps, per mantenir-los subjectes. Llavors era una amenaça. Llavors li deien, si tu vols que no et mati el fill, tu has d'anar a atacar amb aquells. Clar, els altres doncs reunien i atacaven.
I la relació que tenien amb els grecs i amb els, a nivell cultural, amb els grecs i amb els romans, tu que ets experta una miqueta més amb la paraula hel·lenística, igual que Jordi Salat, han ajudat a conformar el que seria l'esperit català d'avui, no? És a dir, nosaltres som una barreja perfecta o imperfecta d'Ibers, fenicis, catalans, helens i romans.
Això... A veure quan... Bueno, bé, no, si vols dir tu...
No, t'anava a dir que, clar, és el moment de parlar d'aquesta mitologia que tu domines de les divinitats i
bèriques. A veure, aquí és que els grecs van venir a finals del segle VII, van venir aquí a la costa, o sigui, tot el que és el golf, el golf de Roses, i s'hi van quedar. Primer va ser, doncs,
una temptativa... Van escollir la costa brava.
Sí, a més, clar, és que és una terra escollida. Realment. Perquè es troben en un port natural.
A més, ella amb el llibre ho explica.
Però és que és així, vull dir, no és una cosa que diguis, no, realment van arribar a la costa, i a sobre es van trobar amb dos rius, el Fluvià i el Ter, un per banda i banda, que clar, que podien accedir a les terres de l'interior. Això és una meravella per qualsevol poble que vulgui comerciar, perquè era el motiu bàsic dels grecs, doncs, de buscar, de colonitzar i tenir diferents punts a tota la Mediterrània, doncs, per poder comprar i vendre, i sobretot, a més, es troben en una terra rica de cereals, que tenen blat i tenen metalls que no tenen a l'Àtica, clar, s'hi van quedar. I va ser pacífic. Primer sempre més feien un sistema d'assentament, doncs, bueno, com de tanteig. Es van quedar al que és ara Sant Martí d'Empúries, es quedaven, que era, aleshores era una illa, clar, tota l'Empordà estava molt més ple d'aiguamolls, i si en aquest cas els indigets doncs no els rebien malament, doncs anaven fent tentatives, fins que llavors van passar el que era la terra ferma, que després Puig i Cadafalch va dir que era la Neàpolis. I la convivència, la relació, malgrat que devien haver doncs les seves piques i baralles, però devia ser prou bona, perquè va durar va durar tot el temps fins que, bueno, fins que els romans doncs, van venir aquí, i aleshores sí que els empuritans doncs, es van posar de la banda doncs, de, dels romans, no? I llavors sí, aquí hi ha la diferència en contra d'ells.
Els grecs tenien més mà esquerra que els romans.
Molta més mà esquerra.
Els romans venien amb l'exèrcit.
Clar, però és que els ibers a més tenien molt consciència de, en això sí, de poble,
sí,
i no acceptaven ser sotmesos. Els grecs ja pactaven una mica de dir, què hi farem? Mentre ens deixin estar tranquils,
estaven isolats, es trobaven isolats de la resta de Helena, perquè esclar, estaven en un racó del món llavors. I clar, necessitaven els romans perquè, per fer fora els púnics, perquè els púnics els anaven menjant tota la terra, tot el comerç, i van demanar l'ajuda.
Els púnics a Catalunya van estar molt de temps?
Sí, tal, segons explica doncs, Titus Livi, Hannon estava a Tarragona, o sigui que, i la primera cosa que van fer quan van arribar a Empúries va ser baixar per tota la costa de Barcelona fins a arribar a Tarragona, i allà van posar el campament, i després quan van veure que allò ho podien atacar, van atacar llavors Tarragona, que era aquesta.
O sigui, no van venir de sota, sinó que van venir per mar fins a Empúries,
sí,
i van baixar.
Sí, van baixar primer donant doncs, regals a la gent i als pobles lletans i tots, van fer amics, no? I suposo que el que no li agradava doncs aquest rebí. Però van comerciar perquè com anaven de la mà dels grecs, i aquí comerciaven amb els grecs perquè la moneda que portaven era empolitana, doncs esclar, era una conjunció, els romans eren una conjunció dels grecs, no hi havia els de l'interior o algú que no volia, doncs aquests els passava magre. Però
i
no.
Des de que es va perdre la guerra, o sigui, que van guanyar amb la guerra de Peloponès, llavors aleshores ja els grecs van veure que tenien moltes de perdre davant de la força pujant dels romans, estava claríssim.
El que passa és que els romans quan arriba aquí necessitaven menjar, no? I llavors esclar, tenien que treure el menjar de la gent dels ibers, llavors aquí és com van dir que no, el Biolostar que va estar allà es va enfrontar amb els romans, estava malament, no? Perquè els romans anaven millor preparats, encara que, però era això, clar, els romans el que volien era de menjar, i llavors si no, o si prenien, si no agafaven uns hostatges, clar, això, tu estàs a casa teva i et venen i et roben, doncs ara què s'ha de fer, no? Doncs això és el que va passar, però clar, els romans ja van demostrar que com anaven, llavors van dir, clar,
Sí, i amb això que dèiem dels termes del púnic, el nom de púnic era el que els romans deien els fenicis, els fenicis, que clar, que en realitat eren tota la mateixa gent, el que passa que clar que
sí, eren els descendents, els cartaginesos són els descendents dels fenicis, però la llengua, com es deien púniques, encara que els ibers no li deien púnics,
no,
ni
no,
tal
no, el deien púnic, ho deien els romans,
els romans, sí, és que els romans es van agafar el nom d'Hispània, que era púnic, i això ho van quedar ells també. O sigui que
clar,
sí. Aleshores sí, el nom ibers que està registrat, que surt en escrit, és cananic, o sigui, que ve dels cananans, no? Però surt escrit cananic, o sigui que segurament els ibers amb els púnics els deien cananic.
I aquesta cultura ibera va estar al nostre territori uns 600 anys, no? O sigui, 6 segles.
Sí, fins que la llengua va desaparèixer. O sigui, sí.
Bueno, que se sàpiga.
Exacte.
Bueno, sí, és una forma escrita, sí, ara ja dic, la llengua anava reculant mica en mica, però esclar, ja hi era una altra cosa.
És probable que estiguéssim més anys, potser 800 anys, igual que van estar els musulmans a la península ibèrica, no? Vull dir que llavors no estem parlant de temps curt,
no.
Temps molt llarg. Els catalans portem, els catalans com a catalans, 1000 anys aquí, és, gairebé van fer 800, o sigui, és que realment estem parlant de cultures que devien deixar molta impremta.
Molta impremta, sí, sí. És que podem veure amb restes ceràmiques, a veure...
Hi ha una teoria que diu que la senyera es pot trobar.
La se a les mans i treballar amb rotllana, això és molt mediterrà, però a veure que aquí...
Sí, hi ha una ceràmica que surten agafades de les mans
i a més
Abar Damban, o sigui que fins aquí que sona, no? Abar Damban, sona ja el nom, però que Abar vol dir deu, i llavors Dan vol dir dansa, i Van fa la dansa, o sigui que vol dir la dansa de deu. Això és el que possiblement significa arrambant, perquè són 10 balladors o 10 dansaires que són els que ho fan.
Això vol dir que els orígens de la sardana probablement fossin sagrats, fossin religiosos.
Segurament, sí, és que ells, els ibers, eren molt, molt religiosos. Però abans volia parlar de les quatre barres que s'ha parlat abans.
També m'agradaria que parlessis del cogul. Si sí, no se'ns oblidi, perquè són de les danses que està explicant la Maria Carme.
Ves apuntant.
Jo vaig prenent nota.
Les quatre barres, un company meu que va per tots els Ignasi Català, es diu, sí, que sí, va per tots els pobles ibèrics a buscar, a fotografiar i tot. I llavors als museus va veure que moltes de les figures dibuixades portaven barres, i en algunes portaven quatre, i en un altre també. Llavors ell va arribar a pensar, dic, home, si és per fer un símbol que necessitaven fer-lo per posar en un pendó o una bandera o el que sigui, ja ho tenien dibuixat a les ceràmiques. Quan els tenien, quan servien, ho veien dibuixat. Llavors és lògic que quan es posés en una senyera, doncs s'imités com a signe propi aquells que ja hi veien a la ceràmica. Això és l'opinió d'ell. O sigui que, i a més
està molt bé el raonament que fa.
És més sòlida que no pas el mite del rei, del comte.
El comte de
quatre,
però és més maca la
d'altra. És més romàntica la d'altra.
Però si això ho han trobat ara, doncs mira,
una cosa és un relat alegòric, una llegenda, que un dia parlarem de llegendes, però això que dius tu és un símbol que es trobes a la ceràmica. Però és que ja abans, a Canovelles, es va trobar una pedra amb quatre ratlles, no? Perquè, bueno,
se portava l'estrella al damunt?
No, aquella no. I si la portava, la van treure. Potser algú de Madrid, que no li agraden les estrelles de
portar. No volies dir tu abans.
No, però que no se t'oblidi parlar del cogul, i perquè allà, això és que estaves explicant, Maria Carme, allà hi ha una dansa d'unes noies que ballen agafades de les mans.
Sí, això és molt més anterior, perquè això ja està en l'edat de pedra, i per tant són els dibuixos esquemàtics.
I que se m'hi té algun sentit religiós?
Sí, és una dansa fàl·lica, perquè estan al voltant d'un personatge, una figura que són unes senyores que porten unes faldilles molt llargues, i estan al voltant, doncs, a una imatge fàl·lica donant-li voltes. Així que vol dir que és una qüestió de fertilitat, no?
Sí, és un ritual de fertilitat. No, no.
Però, a més, com aquesta, això ja ve de potser de mil anys abans dels ibers, doncs, a més, després s'han trobat escrits ibers en allà. O sigui que durant el temps això s'ha anat mantenint, estan escrits ibers, i després, posteriorment, inclús escrits en llatí. O sigui que trobem unes imatges antigues, un escrit ibèric i també noms en llatí.
Aquesta és la sardana ve de la ceràmica. Ai, perdó. La sardana ve dels ibers que s'han trobat en ceràmiques. Si la senyera també ve dels ibers. I el nom també, vamos, és que...
Sí, són ibers.
Els noms van. O sigui, sempre pensem que venen de fora. I molts noms són ibers, hispànics, i després passen a l'honor, no? Quan es va parlar del nom de dansa, van dir, no, això és un nom francès. Però després es va estudiar i resulta que no tenien en la terminologia francesa aquest nom. Van dir, no, aquest és un nom procedent d'Hispània. Llavors vam dir, si és Hispània, com ballen, deu ser andalús, i per tant és aràbic, no? Sí, no, és andalús i aràbic. I llavors els estudiosos de l'àrab van dir, no és possible, perquè volien dir, si hi ha unes cançons que diuen dan, i tal, i no és possible. I llavors resulta que, clar, agafes tu la llengua ibèrica, veus aquí aquesta ceràmica, i veus que allà posa dan, i a més estan ballant. O sigui que el nom de dansa és un nom ibèric, com el nom de barca és un nom ibèric, i nom de barraca o nom, doncs són noms que es produeixen aquí i després se'n van. O sigui que no solament rebem, sinó que també exportem.
Jo voldria parlar de dues coses que he descobert gràcies a l'Antoni, i que quan m'ho va dir, allò saps que sents com una mena d'entusiasme. M'agradaria que ens parlessis de la paraula pals i de la paraula ol, que hi ha molts pobles de Catalunya que es diuen així i la gent no sabe d'on ve, i té un origen ibèric que tu m'ho vas descobrir, bueno, i és molt important.
Tenim això, un d'aquests que us he dit.
Pals vols dir pals? No, no, però veuràs,
coll de pal.
Bueno, això, també, però és que molta gent, jo preguntava, jo vaig estar vivint un temps a Sant Andreu de Palomar, aquí a Barcelona, i preguntava d'on ve Palomar, i no ho sabia ningú, i l'Antoni ha trobat una cosa molt interessant relacionada amb els ibers, i també un dia parlant d'un poble de Olesa de Montserrat, que penso que vam coincidir per una cosa, i m'agradaria que ho expliquessis, tant lo de ol com lo de pal.
Respecte als materials que feien servir aquí a Hispània per trobar or, era buscar en els rius que baixaven, doncs, els palets. fixeu-vos que dic palets. El tant que vol dir palet? Palet és un diminutiu de què? De pala. I què és una pala? Una pedra. Perquè un palet és una pedra erosionada. Per tant, el nom antic de pedra és pal, pala, millor dit, pala. Però que, com és un nom que passa després al llatí, aquests tenen després, declinen. Llavors, que de pala passa a ser pal, i el ser pal passa a ser palux, i de palux passa a ser palom. O sigui, un palom, doncs, és una quantitat de pedra gran, no? O sigui, un palom. Però clar, el nom de palom és gairebé com de palom, perquè representa el mateix animal. Llavors la gent, esclar, diu, com és que diuen roca palom? Com és que diuen sa palomera? I com és que diuen tantes palomeres a les muntanyes altres? Ostres, els coloms moltes vegades van alts, però potser no tan alts, no? I el coll de pal.
Exacte.
I aquest pal, com s'ha passat també al llatí, llavors es va transformant i de pal passa a ser val, val, i passa a ser mal, i també tenen el maladeta, el puigmal, que també són
què vol dir Puigmal? Perquè nosaltres el Planoles el tenim.
Puig, sí, és una muntanya, no? Sí, vol dir muntanya, però el mal vol dir pedra. Igual, o sigui, pal, mal, vol dir pedra.
Tot igual que Quer Alps, Quer vol dir pedra blanca, no? Alps.
Sí, 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 exactament.
Però Quer ja no és
hivern. Sí, 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 hivern també.
Tot que comença amb
Quer. El Quer eren els serratans. Els serratans eren els Quer, no? Que tenien allí a Llívia, a la muntanya aquella, era el Quer. A més, ho posen ells mateixos allà. Aleshores, el nom de Quer era allà, no? I el Cap de Creus, en realitat, és Cap de Quers. O sigui que s'ha desvirtuat una mica i diem Cap de Creu. I també, doncs...
Sí, perquè de Creu...
Cadaqués és Cap de Quers, encara que molts diuen no, és un fitomen d'unes plantes que hi ha allà, però, vaja, si tu comproves que allò és el Cap de Quers, doncs, lògicament, Cadaqués ve d'allà, no de la planta, jo crec, eh?
Abans has comentat palomera. A Blanes hi ha una pedra allà a la platja.
Sí, la palomera, eh? La palomera, eh?
És això, ve de pedra, doncs, clar.
Clar, és que tornant allà. I, a més, fixeu-vos que també el nom de Blanc està implicat, perquè resulta que antigament a Montseny, si agafes una documentació antiga, veuràs que a Montseny li deien el Palanca, i encara hi ha la sala de les palanques per allà. Doncs un palanca, palanc ve d'una paraula ibèrica que està escrita, que és palan. Llavors, o palan o balan, doncs vol dir això. I clar, que resulta que una muntanya que es diu Montblanc, jo vaig estar parlant amb l'alcalde en una col·loqui que vam fer, i em va dir, és que si un Montblanc perquè no hi ha res, perquè està blanc, però no perquè sigui de color blanquinós, sinó perquè no hi ha res, igual com l'anglès, no, blanc. Però no, allà és pedregós completament, hi havia hagut una ciutat ibèrica allà, doncs ja es veu. I clar, i també tenim tot un roc blanc, que també pot ser igual, i fins i tot aquí a Barcelona i Hospitalet tenim un coll blanc. Com sabem, el coll no ve del coll entre mitja muntanya, sinó ve de colis, ve de colina. O sigui que també és una muntanya. I quan diem coll blanc, estem dient dues vegades muntanya. O sigui que...
Sí, igual que quan diem Vall d'Aran, no?
Si tu passes per allà i dius, on està el coll? Què és això del coll? Aquí no veig dues muntanyes que es troquin, no. I clar, dius, què és el coll? Doncs és la Torrassa. Sí, la d'ell.
I ja que estem parlant de nomenclatura, jo he llegit que els ligurs... que adoraven el déu Lug, ciutats com Lugo,
sí,
venen de
déu Lug, sí.
Sí, i n'hi ha Sant Lluc, diuen que és una romanització,
sí,
del déu Lug, i Jussanès, tot el que comença amb Lluc, aquí a Catalunya podria venir, derivar o ser
de tota manera. En el lèxic ibèric no he trobat
Lyon, per exemple, deien Lyon o León, també vindria d'aquest
tema. En aquest cas León ve de la legión romana, i la León francesa també crec que també ve d'això.
Una cosa, que no se'ns oblidi, que m'agradaria que ens parlessis de l'Odeol.
Ah, sí.
Hi ha molts pobles a Catalunya que comencen així i la teoria, si no la descobreixes tu, no la descobreixes.
No, bé, el tenim que... jo ja vaig estudiar això, que el nom de Olo vol dir aigua. És allò que us he dit d'Ure, que el nom d'Ure, aigua, en basc, Ur, doncs ve de a través d'Ol, passa a ser les eles, passa a ser... llavors, Ol... el tenim escrit en hivern Olo, no? Però també ho tenim determinat com amb la T davant, com Tolo, i Tolo en català tenim Tull, un tull és un lloc on hi ha aigua.
Sí,
doncs aleshores el Olo és l'aigua, i els noms dels rius, Olo Vergate, encara que en llatí l'han dit Rubricatus, però en realitat la gent no va dir res de Rubri, ells van continuar dient Llobregat perquè aquesta Olo passa a ser Llo, i veiem el riu Bregós i el Llo Bregós, o sigui que aquí està molt clar com riu i Llo volen dir el mateix. Llavors també en la forma...
Què voldria dir Llobregat?
Llobregat vol dir aigua que baixa, el lloc de l'aigua que baixa, res més. Sí, sempre s'agafa els noms dels rius a la part final.
El Rubricatus són... era romà, clar.
Clar, Rubricatus és romà perquè, clar, si tu mires com deien riu, era ribu. Ribu Vercatus, si treus l'olo, que era ribu, poses, canvies l'olo per ribu i cap allà diu Ribu Vergatus, llavors cal Rubricatus ajuntar la paraula.
És que no trobes a olors...
Però és que tenim que el nom del Llobregat, tenim el nom del Llobregat que la Riera Major d'Arbúcies, que feia part, quan desemboca el Ter, allà li diuen ells el Llobregat, en el lloc de desembocadura. Llavorsí també té un nom semblant, ve de l'Oberqui també. I també hi ha un Llobregatu a dalt de les valls del Pirineu, allà també hi ha un Llobregatu. I a més hi ha el Llobregat de l'Empordà.
Escolta, sí. I les Balears? Jo és que he vist algunes imatges d'internet quan buscava llibres i surten uns senyors corrents amb unes fones.
Sí, famosos foners que els jugaven perquè tenien molta punteria. Sí,
però eren hiverns? O prové dels hiverns? Ells es defensaven en llances o quin sistema?
Són els autòctons, eh? Sí. Els foners són autèntics.
Són els baleàrics. Els baleàrics.
Sí, i tant.
Els baleàrics. El
Canari.
I Menorca i Mallorca, eh? Eivissa és punt.
Sí,
Eivissa és cap president.
El nom d'Eivissa era la illa de Ves, i vol dir illa, illa en púnic, vol dir i, o sigui, simplement i, vol dir, i Ves era un déu que hi havia d'Egipte, o sigui, que era líbic, o sigui, i per tant, i Ves és illa Ves, o sigui, és l'illa de Ves.
I després Ebussus,
els romans, però ve del nom púnic.
I el nom Balear?
El nom Balear és semita. Em sembla que Balear vol dir costa, vol dir com que estigui en un arrecife, no sé.
Jo tenia entès que era un nom grec de balo, que és llançar, i ja seria, sí. A veure, com tot, també hi ha moltes teories, però sí que hi havia...
Jo veia així que aquesta, que per als antics
realment quan es veu que s'acostaven, és que no es podien acostar, els romans mateixos fins i tot cobrien de cuir les seves naus perquè no les foradessin, perquè clar, quan ho veien els foners, la gràcia era doncs...
Tenen mala llet, tenen mala llet allà.
Posaven la nau amb les pedres.
Aprofitem que avui en tenim una aquí per dir-ho.
Les fones tenien forma. Les fones ja tenien una mena de puntes, feien en forma d'ametlla, però amb puntes, acabaràs amb puntes, perquè clar, s'incrustessin contra la gent.
Això ja és tenir molt mala llet.
No. Escolteu,
perdoneu, és que queden 5 minutets. Aprofito per recordar els que hem estat avui aquí. Hem parlat una miqueta dels ibers, de la seva cultura i de la relació que pot tenir la cultura catalana, amb l'Antoni Jacanot, que és estudiós de la cultura ibèrica. També hem estat amb la Maria Carme Roca, que és historiadora i filòloga, que acaba de publicar un llibre de columna, que no sé si abans ho he dit, Escollida pels Déus, és el títol. És una novel·la ambientada a Empúries del segle 3 al 4 abans de Crist. També tenim en Jordi Salat, que és el nostre investigador particular del programa.
Particular.
I amb en Jaume Suau, que és el nostre politòleg particular del programa. Escolteu, queda molt poquet, però vosaltres volíeu explicar per què heu escollit unes cançons, oi?
Sí, bueno, si no ho explico, el que passa és que hi ha una cosa que l'Antoni també és especialista, que és amb les divinitats iberes. M'agradaria que ens diguessis els noms d'aquestes divinitats.
A veure, que... els noms que els nostres escrits, igual com nosaltres abans s'acostumava a posar una creu i deia que estem bé, gràcies a Déu, doncs els ibers feien el mateix, però ells tenien dues deesses. Normalment era l'Anell Tini i Junstir. Junstir se'n surt de tot arreu, i sobretot en un funeral que es va trobar de tres fons escrits sobre un personatge que va morir, doncs és un prec. Sempre està explicant a Justir, 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 i fins i tot, doncs, com tu saps, s'ha fet un vers, s'ha posat música i ha sigut cantat. O sigui,
jo voldria tenir un recordatori per la musicòloga que ha ficat música a la teva tasca que has fet de descriure això, que és la Carme Rossinyol. I com que jo sabia que el Dani volia que fiqués en cançons, volia portar aquesta Justir, però no està gravada encara. Però espero que algun dia doncs puguem convidar la Carme Rossinyol.
Està registrada i musicada, o sigui,
musicada que... però s'ha d'interpretar. Algun dia l'estrenarem aquí.
Però jo estic sentint una sardana.
Bé,
que
doncs
és
ara,
una dansa sagrada. Ja,
una mica he escollit, amb l'ajuda de l'Antoni, dues cançons. Una volia portar, una composició que va fer Enric Morera, que es diu Indíbil i Bandoni, però no l'hem trobada. Llavors he pensat, porta una sardana, no, d'acord amb tu,
sí,
de l'Enric Morera, que es diu Catalunya.
Ah,
i després, com que parlant de...
Ve molt bé pel programa, almenys.
Parlant de, dels ibers, hem parlat molt dels bascos, he pensat, juntament no, amb l'Antoni, que podíem portar una cançó que es diu Valdorba, de Benito Lerchundi. I aquesta cançó parla d'una vall que es diu Valdorba, i com ja saps tu, Antoni, en basc, vall és Aran. Per tant, jo li vaig preguntar a un basc quan anava a classe, dic, escolta, com és que li diu Valdorba? Diu, no ho sé, és un misteri. Dic, doncs, mira el que diu aquí. Hi ha un llibre escrit per bascos que diu que en aquella vall que es diu Valdorba s'hi van amagar occitans i catalans que eren càtars perquè els perseguien com a heretges, i allà vam construir una església que es diu Catalaín, o sigui, el nom sol parla, no?
Sí, sí.
Llavors jo li vaig dir que probablement Valdorba vingui del català Vall d'Orba, orb, que vol dir amagat, no? I va coincidir, sí. Diu, no ho sé si és cert, sí, però almenys és lògic, diu, clar, una vall on s'amagaven, una vall que no es veia. I m'ha semblat que aquesta cançó, que tracta d'una vall on hi ha una església que es diu Catalaín, Antoni,
però escolta, aquesta cançó no l'estem sentint, eh?
No, la sentirem després de la sardana.
Ah, val.
El Sergi
aquesta ja sí que és?
El Sergi
em diuen, que aquesta ja sí que és la de...
És que no tinc cascos i no la sento,
Jo sí que l'estic sentint. És molt maca, molt
rebat. Sí. No, és molt maca. La cançó del Benito Lerchundi és molt maca. I la sardana també. I a més, més que res, perquè relaciona una vall basca on hi havia catalans, que per cert, es van haver d'amagar perquè els perseguien per heretges i heretges no en tenien res.
Un dia parlarem dels cates, parlarem dels occitans
quan vulguis.
I de la relació que tenien amb Catalunya. Jo no sé si hi havia càtars catalans, probablement sí, perquè la relació entre Occitània i Catalunya va ser molt pròxima.
A Catalunya, si en parlarem el dia que vulguis. Si pot ser més de juny, millor.
Molt bé. Recordeu que els programes, els podcasts del programa els podeu baixar a la web de Som Ràdio, som.cat, i bé, fins demà. Fins dissabte, fins dimarts, que bé. Cada divendres dic fins demà i és fins dimarts. En tot cas, fins dimarts que ens tornarem a veure. Bona nit, independentistes.
Marioleta, xixelarem canto i guitarra d'asco a la piqueta Artenia Cocan Hoy vamos.